Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per sintonitzar Cope Menorca. Gràcies per escoltar una vegada més el programa Entre músiques. Entre músiques, com sabeu, és una xerrada amb un convidat o convidada que ens arriba des diversos mons que interessen a la nostra població, a la nostra illa, que són el món polític, el món social, el món cultural, el món esportiu. Avui tenim amb nosaltres en Carles Marquès, Cases Noves. Carles, gràcies per venir, per acompanyar-nos, per estar presents aquí.
Pues gràcies, Toni, per això és un gust ser en aquest programa i han escoltat alguns, com te deia, abans de començar d'entrar músiques i el que no m'imaginava és que un dia estaria aquí.
Sempre me fa molta il·lusió allò de l'entrevistador entrevistat.
Sí, sí.
En aquest cas tenim un periodista bregat, un periodista de soca, d'arrel, que ens acompanya avui. Carles Marquès Casasnoves neix a Ciutadella el febrer de l'any 1970. Té, per tant, 54 anys. És el tercer de 5 germans, de Carme, Joan Bosco, David, Néstor. Els seus pares, de Maria del Carme i d'Antoni. Es va llicenciar el 1993 a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, però ja des dels estius de 1990, 1991 i 92 va començar a fer feina de becari en el diari Menorca, que ha estat una escola de periodisme per a moltes generacions de periodistes. Té també mitja carrera de Ciències Polítiques i actualment cursa un grau de filosofia per la Universitat, per la UNED, per la Universitat a distància. El pensament, la història de les idees, la filosofia, ha estat una de les seus grans passions de la seva vida, en les quals espera poder dedicar els propers anys. És redactor de Cens Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears des de febrer del 2023, com a personal laboral fix en el servei de l'administració. Va començar, però, a fer feina a IB3 el 2005. També va dirigir per la ràdio pública un programa cultural que es deia Nura, que és un dels més longeus de la ràdio pública. Va estar 5 anys i ell considera que va ser una proesa mantenir-lo tanta estona. Ha estat també director dels serveis informatius de Cope Menorca entre 2011 i 2012. Ha treballat a diversos mitjans, sobretot en el diari, durant bastanta estona, l'última hora a Menorca, etc. I un falcat de diaris. Ha estat també corresponsal de Televisió Espanyola a Menorca el 2003-2004 i, per altra banda, ha estat també cap de premsa del Club Nàutic de Ciutadella durant 10 anys i de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca el 2010. I una cosa que no he dit abans és que en Carles té dos fills, na Laura i en Pau. Bé, Carles, això ha estat una petita introducció, he resumit moltíssim el teu currículum, simplement per presentar-te.
Sí, perquè ara que estaves contant una mica per tot on havia passat, jo m'ho considero més un periodista de premsa escrita, un poc de la meva escola, no? M'agrada la premsa escrita, m'agrada escriure, i és una mica el que pensava dedicar-me. Sempre m'havia mirat la ràdio i la televisió una mica des d'en fora, però avui en dia un periodista té que saber fer de tot. La mateixa ràdio i televisió pública de Balears on faig feina, es treball diari, es dia a dia, es redactar les notícies, anar a gravar-les, muntar-les, gravar les cròniques de ràdio amb el mateix ordinador, pràcticament tot, igual que aquí tu, Toni, estàs fent milions amb tots aquests aparells màgics que tens per aquí, i també penjar les notícies a la web, és a dir, que s'integren totes les...
El que passa que ara ho feis tot vosaltres.
Feim tot nosaltres.
Vull dir, hi ve una època en què amb això ho feia diverses persones i cada vegada han deixat a la gent tot a soleta.
Sí, no, avui en dia... perquè vegis, te contaré només un canvi que jubila molta gent, també, i ara que ratllant d'intel·ligència artificial i tothom es fa tantes preguntes, no fa massa anys, t'estic ratllant de molt pocs anys, per fer un directe, per exemple, hi havia el que nosaltres dèiem un ETT, una espècie de furgoneta amb una parabòlica, per sí. poder fer directes anaves a agafar satèl·lit. Bueno, això va desaparèixer des del moment en què van començar a aparèixer per la redacció el que nosaltres dèiem popularment, una mica margot periodístic, les motxilles, que no són més que això, motxilles amb 8 telèfons mòbils per poder agafar senyal. És a dir, que avui en dia tot canvia, la ciència, la tecnologia avança molt ràpidament, ja es fan directes, per exemple, a l'accesta s'han cobert eleccions amb un telèfon, amb un simple telèfon mòbil. És a dir, que això és el començament, jo crec, de molts més canvis.
Clar, al principi, en el cas de televisió, el que es gravava s'enviava, s'havia d'enviar, i bueno, era complicat, eh?
És complicat, i bueno, jo m'ha tocat, ara que ratllaves dels estudis a la Facultat de Ciències de la Informació a Bellaterra, nosaltres tocàvem pràcticament laptops, que dèiem, és a dir, ordinadors portàtils, muntàvem allà, també a Televisió Espanyola, quan vaig fer feina 2003-2004 ho fèiem d'aquesta manera, però això era, diguéssim, era una tecnologia analògica que ha donat pas a una tecnologia digital. Tot està canviant molt, molt ràpidament.
Aquesta música és una música que suposo que te mourà una miqueta.
Sí, és una música que m'adú records.
Candilejas és una música que, si mal no record, no ho he comprovat, però que estava feta per el mateix Charles Chaplin.
Sí, efectivament. Jo me'n record, ara que sentim aquesta Candilejas d'en Chaplin i que ratllaves del programa Nura, en recordem d'un senyor que venia a fer una secció de cinema, que era Mario Delgado.
Sí.
I que cada vegada que s'estudi en directe escoltàvem aquest tema, plorava, però a llàgrima viva. S'emocionava molt.
Era un gran tema. La teua família, diríem, és ben coneguda a Ciutadella. Ton pare, Toni Marquès, i ta mare també en el seu moment, venen d'un món de la bisuteria, en el cas de ton pare.
Sí.
Una bisuteria històrica a Ciutadella.
Sí, sí, efectivament.
Quan a Ciutadella era una indústria, eh?
Sí, jo ho venia pensant ara dins l'autobús que venia cap aquí. I és que, clar, mon pare és d'una generació posterior a el que avui en dia en diuen baby boomer, no? La generació aquella que va néixer entre el 1946 i el 1964. Jo ja som del 70 i som d'una generació una mica posterior. I és aquella generació que encara va veure l'eclosió de les indústries, del món industrial. Jo ja he viscut una mica el decliu, he viscut una mica, diguéssim, el final, i ja les generacions que venen, els meus fills, la generació Z ara en viurà. Efectivament, mon pare tenia una bisuteria, l'havia muntat el meu avi, l'avi Bernat, hijos de Bernardo Marquet, segurament molts ho recordaran en el camí de Mo. I jo tenc molt de records ajudant a mon pare aquells autobusos que venien carregats de turistes i que pujaven a la fàbrica, a l'antiga fàbrica.
Clar, això és l'època en què venien, direm, el que els turistes fan avui en dia molt de puestos, que entren a un puesto, visiten aquella fàbrica i després a vegades tenen una comissió de les ventes que s'han produït en aquell moment.
Així no? És. I sa mamà, que ara que escoltaves aquest tema me recordava també molt a sa mamà, perquè record veure alguna pel·lícula de Chaplin amb sa mamà en el Teatre d'Esbor, que en el cine antes feien cinema ja. I sa mamà feia feina a casa avi.
Que és aquí on es van conèixer.
Els nens van conèixer, van començar a festejar. Jo fa un temps, mon pare em va donar com una petita llibreteta. Era una llibreteta... estava escrit tot a mà per sa mamà. I estava escrit en retolador, en boli vermell. I contava... Pues, avui me vindrà Sarc Antoni en sa mobileta, se referia a mon pare, estàvem festejant i se m'havia els espanyols. És molt polit. I jo, bueno, conservo aquesta llibreta, són aquests petits tresors que conserves i que no els que es perdin mai. I am just
just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man here.
Bueno, que tenim en Simon i Garfunkel.
Sí, me'n record la primera que vaig escoltar aquestes dues bèsties de sa música. Jo estava prenent un bany a casa meva, dins la banyera, i no ens havia sentit mai. Hi havia una cinta de casset tirada per en terra, per dir-ho d'alguna manera, no? Que no sé qui la devia comprar, perquè després me vaig demanar si seria de la meva germana gran, però la meva germana gran no la vaig veure mai escoltant Simon i Garfunkel, que no sé qui la devia dur. La qüestió és que la vaig posar dins un radiocasset antic d'aquells i vaig quedar meravellat.
Tu saps que molta gent va agafar aquesta música quan va veure la pel·lícula El Graduado,
efectivament.
que va popularitzar molt en Simon i Garfunkel.
I aquesta lletra m'agrada molt perquè ratlla de deslluitador, no? Ratlla de
boxer.
Boxer, ratlla de una persona que ha tingut una vida dura però que és un vell lluitador, no? Que no cansa mai. Crec que tots ens hi podem sentir identificats alguna vegada, no?
Tornant a el que dèiem de l'època primera de la bisuteria, tu a l'avi no el vas conèixer?
No, no el vaig conèixer.
Jo sí que el vaig conèixer.
Tu sí,
jo tinc una edat, eh?
Jo, molta gent no ho sap, jo Antoni Salvador, les primeres impressions d'Antoni Salvador, jo me'n recordo a casa nostra, quan la tele feia neu, la mamà deia, cridarem en Salvador.
Sí, eren molt bons clients.
Vindrà a arreglar la tele. I efectivament, Antoni venia. Jo vaig néixer l'any 70, l'avi meu va morir el 69, va morir d'un càncer, i no, en aquella època saps que quan hi havia aquest tipus de malalties, ara també, però en aquella època no hi havia pràcticament res que fer, i no el vaig poder conèixer. M'hauria agradat conèixer l'avi meu, perquè va ser un gran home.
Una persona que, vull dir, ja només ratllant amb ell, tenies un respecte cap a aquella persona, no?
Sí.
Jo, a més, com que l'avi teu ets un pare d'un amic meu, de Txelo, que viu a Madrid, germà
sí.
de ton pare,
sí, Txelo,
Antoni, i vull dir, i me'n recorda moltíssim de ton pare, perquè venia a casa teua a jugar amb Txelo i coses d'aquestes, quan vivien allà a la Contramurada, no aquí on viuen ara, sinó suvora Espins, son pare vivia allà, i bueno, me'n record moltíssim de...
Sí, sí, fixa, jo no...
Has convidat, és tu, però... són jo els qui explica.
Bueno, però intercanviem records que són mutus, no?
Són mutus.
Tu m'adus uns anys de diferència, però jo me'n recordo, no, de tots aquests anys. M'hauria agradat molt conèixer el meu avi, molt.
En Bob Dylan també és un de la teua joventut.
I tant.
Pubertat, que dius tu, descoberta de pubertat.
Pubertat, sí.
Però pensa que en aquella època no sabien el que deien les lletres.
Jo no ho sabia.
No,
però...
com ara no, ho he investigat després.
Jo després de quan estudiava a Barcelona, aquella època que comences a sentir músiques i comences a sentir Doors i comences a sentir Rolling Stones, en aquella època vaig comprar a Barcelona, per les Rambles, venien uns llibres de lletres, i hi havia les lletres en anglès i les lletres en espanyol, i me'n record que vaig comprar aquest llibre de lletres d'en Bob Dylan, recordem, senyores i senyors, que és Premi Nobel de Literatura.
Sí. Sí.
Per bé i per mal, és Premi Nobel de Literatura, i escoltaves i entenies una mica de que anaven temes com aquest, no? que realment són fabulosos.
Per altra banda, direm, el periodisme en la teua vida és una cosa que està tan arrelada que ja té bé no només de llinatge marquès, o sigui, té bé perquè el primer periodista, que no sé si tu vas conèixer, però que va ser en Domingo Marquès...
No el vaig conèixer.
Eh?
No, vaig conèixer.
Que no era periodista, però feia de periodista.
Feia de periodista.
I després en Bosco,
meu conco.
Que sí, el teu conco, que va ser director de Diari Menorca. Sí. Això te ve d'arrel.
Nosaltres, t'ho explicaré, perquè jo tot d'una em feia vergonya, després te contaré una mica com ens van fer periodistes, una mica el meu germà David Marquès i jo, no? Però efectivament jo en Domingo Marquès no el vaig conèixer. Mon pare, perquè vegis que també mon pare, que al final és un bisuter, s'ha dedicat tota sa vida, ha estat un comerciant, feien compra-venta de bisuteria. Mon pare feia unes revistes, feia una revista esportiva escrita a màquina i engrapada, que es deia Casigol. I jo en guardo exemplars. Mon pare me passa tot aquest material. Sé que mon pare també era un poc periodista. I el meu conco, en Bosco Marquès, en Joan Bosco Marquès, ha estat el gran referent per la meva família. Va ser 25 anys director del Diari Menorca, ha estat director, subdirector del Diari de Mallorca.
Durant molts anys, també.
Durant moltíssims anys. I en Bosco, i el Diari Menorca era, tu ho has dit abans, Toni,
escola de periodistes.
Sí, era una escola de periodistes, perquè jo hi he vist passar, per exemple, la Susana Cuadrado, que està companya meva, que està ara de retorn en cap a La Vanguardia, en Pablo Cubí, Miguel Ángel Ruiz, Ana Maria Coll, no sé, molta gent que he fet feina, després gent que tenia una edat més que jo, que ara molts ja estan jubilats, com Miguel Ángel Limón, Sebastià Roger, en fi, he conegut, diguéssim, tota aquesta generació també, que tenia uns anys més que jo i que ha deixat ja de fer feina, molts s'han jubilat, el qual me recorda que jo també tenc una edat. I també tenc una cosina, na Raquel Marquès, una filla d'en Bosco, que també
Bosco, que
és periodista,
periodista.
Efectivament.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad.
En Carles Marquès, que és el Noves, que és convidat d'avui en el programa, diu que aquest disco és un disco mestre.
Jo me sembla una joia. Aquest disco el vaig escoltar per primera vegada, me'n record que era el Corte Inglés de Barcelona, el meu germà David el van comprar, i un es pensava en aquella època que el rock en espanyol era una cosa, bueno, no podia arribar a aquest nivell, però jo crec que hi ha discos, per exemple aquest tema, on hi ha referències a Machado, on hi ha referència a Becker. Jo me'n record que a Calós m'ho feien aprendre, bueno, jo me'n vaig aprendre de memòria moltes rimes i bueno, aquelles rimes
Becker,
i leyendas, Maese Pérez de l'organista, el Monte de las Ánimas, que també s'esmenen aquesta cançó de Gabinete Caligari, el Monte de las Ánimas, no? Hi ha tota aquesta referència lírica de sa poesia, sa literatura espanyola, que forma part una mica també del que és sa cultura, de sa cultura espanyola, i crec que és una obra molt, molt arrodonida, aquest disc de Gabinete Caligari.
Una altra música que en Carles me posa com a bàsica és aquesta. Especial per ell.
Sí, bueno.
Elton John, Soul Glove. Bueno, aquesta música te va de te recorda un poc el germà que te
sí,
falta, eh?
Sí, sí, perquè, clar, jo dic, quan te diuen, seleccionen unes músiques, no? Segurament no és el millor tema d'Elton John, que té altres temes més
sí,
coneguts. El que passa és que jo me'n record, de vegades les famílies passen coses, passen fets a la vida de les persones que marquen un abans i un després, marquen un punt d'inflexió, fan en certa manera que la vida no sigui com tu l'havies pensada, agafa altres camins, i va passar amb això. Nosaltres tenim una família, vam viure una infantesa meravellosa, la meva família, diguéssim que mos anava tot bé, i vam passar alguns fets tràgics, no? La mort del meu germà amb un accident de cotxe l'any 1989.
Tenia?
El meu germà tenia 20 anys. Estudiava enginyeria de telecomunicacions.
Sí. Com es conco?
Com es conco meu. I jo estava molt, molt aferrat a ell, perquè mos duem un any i mig, dos, i bueno, diguéssim, ell m'ho mostrava tot i sortíem sempre junts a Barcelona. I bueno, és un fet que després també va tenir repercussions, perquè sa mamà també no se'n va refer d'aquell cop, no se'n va refer, i crec que tot mos va venir seguit. I me'n recordo aquest tema perquè nosaltres érem d'un grup de ciutadellencs, eren els meus germans i els meus cosins, que anàvem a jugar a golf, devien ser els únics menorquins, sí, a l'any 1988, 89, 87, que jugàvem a golf a Son Parc, i efectivament no n'hi havia de menorquí, nosaltres hi anàvem a jugar, i just vaig sentir aquest tema, vaig sentir aquest disc, que per jo l'escoltava en un moment de plenitud, d'alegria, tot es anava bé, i a partir d'allà, al cap d'unes setmanes, al cap d'uns dies, tot ens va canviar. I m'ha marcat molt aquesta música.
Per canviar d'estil, eh? Una de clàssica que tu, el concert de piano i orquestra d'en Tchaikovsky, nombre 1. Això és un poc Candilejas.
És un poc Candilejas. Sempre me recordo, fa sí. temps me confonia a vegades. És un poc Candilejas, efectivament. Jo, la música clàssica m'agrada molt. N'escolt cada vegada més. N'escolt molt a casa, música clàssica. Tchaikovsky m'agrada molt.
Borsa.
Sí, sí, sí. També m'agrada especialment especialment la Sinfonia nombre 9. I m'agraden els compositors alemanys, també. I escolt bastant Brahms, escolt bastant música clàssica, m'agrada molt. Cada vegada més, i inclús, fins i tot per concentrar-me a casa, però l'escolt molt en àmbit privat, l'escolt a casa, sempre.
Tu tens dos fills que estan estudiant.
Estan estudiant, efectivament.
Estan estudiant ja molt avançats.
Sí, sí, tenen dos. Na Laura té 24 anys, na Laura Marquès. Ella va estudiar ciències biomèdiques, que és una carrera relativament nova, i jo ja la veia a Laura fent vacunes, perquè tot això va passar quan acabava d'estudiar pràcticament al final de la pandèmia, i jo la veia fent vacunes. Però no li acabava de... Me deia, papà, jo vull ajudar les persones. I...
Sí, allò és de laboratori.
Sí, no és de laboratori. Ella és feina de contacte humà, dubtava entre infermeria i medicina, i finalment... Va tornar a fer la selectivitat per treure millor nota, perquè és curiós, una volta va passar la pandèmia, la nota mitja per entrar a medicina o a infermeria era una nota altíssima. Jo, per exemple, me'n record, quan jo vaig entrar a la Facultat de Ciències de la Informació, la nota per entrar a periodisme era un 7,5, crec, i la nota per entrar a medicina estava per davall. Fixa com han canviat les coses. Ara és al revés, ara és molt difícil entrar a medicina.
Medicina, potser entres és un 10, un 12...
Sí, sí, és molt complicat. I na Laura està fent... Ara ha començat també infermeria, ara fa quart i l'any que ve acaba, i en Pau està fent... va dubtar també en algun moment si feia infermeria, però finalment fa farmàcia, i sembla que la branca industrial, que és el que li interessa més... I bueno, estem pràcticament amb aquest esforç que fan les famílies perquè els fills puguin, que mos costa tant jo i sa mare, però bueno, crec que tot anarà bé. Ho duen molt bé, no me'n suspenen cap, treu molt bones notes i no em puc queixar. La veritat és que quan deia't la relació de mèrits entre cometes, de cap mèrits no en reconec, és un mèrit que crec que jo tenc, crec que l'únic que ha fet pensar la meva vida és tenir dos fills estupendos com els que tenc.
I quan es casin a Laura,
bueno, posarem
el futur.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena.
Va fer gràcia el fet de que una il·lusió es dura des braç amb aquesta música.
Ella quan era petita jo li posava aquesta cançó i ens feia... En fi, els feia donar voltes i jugava amb elles, no? I na Laura li agrada molt aquest tema i me diu, això, papà, quan me casi t'he de dur des braç i ja sé quin tema faré sonar. I evidentment jo, que som un sentimental i cada vegada més, sí. No és que sigui un sentimental, però quan tenim una edat mos podem sentimental, doncs tu vols que ploraré. Imagino, d'alegria, no?
Clar, natural. Una música que també és molt important per ser teu operà és aquesta. Si ets escoltat el programa ja saps que anam i venim i posem músiques per aquí que en funció del que tu uns quatre notes més posades.
Jo però li agrada molt aquest tema, jo també, Susi 4. I bueno, són d'aquests moments de felicitat que també hi ha a la vida, de per sort, pues, m'ho us duim bé, fa molt d'anys que estem junts i passa molt bons moments també.
L'actual per a teua sí. És canària.
Ella, bueno, ella és cubana, és cubana. El que passa que està fent feina actualment a un centre. Va estar aquí visquent una època també. Jo vaig estar una època també a Canàries. Estem sempre intentant engaixar les coses, però per temes laborals ella està fent feina responsable d'un centre d'estètica, medicina estètica, a Palmar, una zona que està a Tenerife. Jo havies moltíssim a Tenerife, no sé si molta gent que em coneix ho sap, però fa, te diria, des de l'any 2000, especialment des de l'any 2010, 2011, 2012, estic viatjant. Ara, darrerament, hi anava pràcticament cada 4 o 5 setmanes, me n'anava una setmana.
Que vas amb un vol directe de Palma?
Sí, no, vols, la majoria de vols són en Barcelona.
Barcelona
i és aeroport, Tenerife té dos aeroports, té l'aeroport Reina Sofia, que està al sud, volen manco avions, és per més per vols interinsulars, i l'aeroport del nord, l'aeroport de l'Orotava, al costat de la Laguna,
sí.
Que viatja molt en l'aeroport de Barcelona, i sol ser sempre amb escala de l'aeroport de Barcelona.
I t'has plantejat... que visqui ell aquí o tu
sí,
allà,
clar, clar.
Com ho teniu? Un dia, perquè un dia pel carrer me deies que te va atendries a viure
sí,
allà, però això fa un any que m'ho vas
sí,
dir.
El tema és que jo ara mateix estic a la televisió pública, com saps, ara estem en un procés important també, perquè nosaltres estem des de 1 de febrer de l'any 2023 teòricament internalitzats com a personal laboral al servei de l'administració, però bueno, estem ara en tot el procés de negociació / conflicte, perquè
sí,
també
sí.
Hi ha hagut el comitè d'empresa ha tornat a denunciar part del comitè d'empresa a IB3 perquè es faci el que dèiem enquadrament, com molta gent que faci feina a l'administració pública sabrà que és en definitiva que t'assignin un sou acord amb la teva categoria laboral, categoria A, categoria B, sí, sí. Categoria C, i estem en tot aquest procés de negociació perquè aquest sou o aquestes condicions...
O sigui, de moment vos vau integrar amb...
sí,
sense quasi categoria.
Sí, sí, mos van dir que eren funcionaris però de paraula, perquè...
Però clar, depèn de si és del món laboral o del món funcionarial.
Sí, no és... No...
Encara que siguis funcionari de les dues maneres, però no el mateix.
Però, no, però s'ha de produir l'enquadrament de totes maneres i hi t'acaba uns reconeixements de salaris que no hi són, i bueno, estem en aquest procés que espero que acabi bé, anem avançant de mica en mica.
De totes maneres, ha estat un gran avanç per tu tenir una plaça així fixa i no ser un freelance que eres durant
sí,
moltes estones.
Sí, però te dic una cosa, jo tinc un esperit, a vegades ho comenta en qualcú, jo no tinc un esperit de funcionari, m'acosta molt, perquè jo sempre he estat molt emprenedor, sí. Sempre he fet coses en la meva feina, he fet una, dues, tres, quatre coses, m'acosta moltíssim tot això.
Perquè que tens exclusivitat? O,
sí, bueno,
o tens una certa llibertat per fer algunes coses?
En principi, tot aquest tema se va començar a ratllar i com que mentre se ratllava aquest tema s'estava negociant tot l'altre, en principi tu has de comunicar si fas alguna
col·laboració
o la vols fer, has de comunicar funció pública, ho he fet en alguna ocasió, has de comunicar, te poden contestar, tenen 6 mesos per contestar, és un poc farragós, però jo t'he dit que jo el tema funcionarial no te voldria dir de manera fer feien, diguéssim, que em quedaré tota sa vida perquè no ho sé, perquè jo és una persona que me puc xicar amb una altra idea demà i no ho sé.
Aquí va un poc tac-a-tac tac-feu
sí, home.
Aquest tema m'encanta.
Home, em sembla increïble. És dels qui més m'agrada.
Dave Brubeck, quartet. Tu, Carles, vaig veure que... Jo no me'n recordava, que havies fet unes publicacions en aquest moment. Havies publicat una obra... Va llegir,
bueno, hi va haver un moment, hi va haver una època sí. Que m'atreia molt tot el tema del tema editorial.
Exacte, sí.
Vam fer un llibre amb en Tiago Reure, que era fotògraf, jo vaig conèixer en Tiago, era maquetador, dissenyador gràfic des Diari Menorca, i vam fer un llibre que era sobre un llibre de 250 pàgines, es pot trobar a les biblioteques, és un autèntic totxo amb tapa gruixada sobre pintors de Menorca. van agafar 50 pintors de Menorca. També van fer una amb Juan Elordui, que era delegat de Sa Nostra, de fotografia de Menorca. Es deia, era sobre fotografia dels anys 50. Tot aquell tema de fer obres editorials m'atraia molt, i m'hi vaig pensar dedicar-m'hi més, però és un món molt complicat si ho vols fer des de l'àmbit privat. He tingut algun projecte des de l'àmbit privat, en algun cas l'he anat a explicar a l'IME perquè ens assessorés de fer una publicacions editorials relacionades amb el món de la literatura, però és complicat. Tot aquest món és molt... perquè t'han de sortir els contes, has de tenir la fórmula mestra per no perdre doblers i perquè vagis a cavall guanyador, perquè no te pots embarcar en un projecte d'aquest estil, perquè costa, són cas, has de pagar les impremtes, però és un món que m'ha tret bastant.
Bueno, aquesta peça del company Segundo és una peça que l'he posada perquè, clar, les teues dues parades, una és de Cuba, l'altra va ser de Santo Domingo. Tu has viatjat molt per aquest puesto.
Moltíssim.
I clar, quan vaig veure que aquesta música, clar, la posaves una música, vaig pensar, bueno, beníssim.
Sí,
però que m'ho expliqui.
No,
i que viatjat molt per aquest puesto.
Sí, i es dona la circumstància, no?, d'aquesta meva dona actual, és de Cuba, és de Camagüey. Camagüey, son pare... membre de l'exèrcit cubà, que bueno, això m'ho va contar, no m'ho creia, me va passar un munt de gran mas d'aquests que me'ls va enviar.
De gran mas, de gran mas de la revista, no, i russa, eh?
Revista,
vull dir, no, per la gent, no, que la gent no ho sap.
Sí,
però...
que m'ho entenc un bon grapat, que i una biografia de Fidel Castro firmada per ell, i ell va conèixer Fidel Castro, va fer feina amb Raúl Castro, i va conèixer Camilo Cienfuegos, per exemple. Camilo Cienfuegos és un dels herois de la Revolució Cubana.
Des del principi.
Sí, és a dir que és una família també que ha viscut molt la revolució. És curiós, perquè no tot la revolució... M'ho sembla com que formi part d'aquestes fotografies del segle XX en blanc i negre que se van cremant, perquè el segle XX com que desaparegui, no? I la revolució cubana sembla que és aquestes fotografies en blanc i negre que se van cremant i van perdent, com el segle XX que se va despedint de nosaltres, no? Però és el mateix. I bueno, hi ha tot aquest romanticisme també, no?, de la revolució cubana. I a part... des d'un punt de vista històric, jo m'agrada molt la història, també és molt interessant.
Anem a Amèrica, Estats Units. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness life.
Sí, me'n recordo.
De Fred Astaire.
Haver-ho vist un cinema, no sé si quin cinema és que vaig veure aquesta pel·lícula, i vaig quedar meravellat amb el Fred Astaire i aquell ball meravellós.
Comentàvem antes que la gran admiració que també he tingut i tens per ton pare com a gran lector i com a introductor a tu a determinades disciplines, és veritat?
Mon pare, la gent el veu caminant pel carrer, sí, que surt de Sant Francesc.
No ratlla,
se'n va amb aquell caminar que fa, que me recordo, també és d'en Jaume, Escosí, en Jaume Marquès Ramis. Tenen el mateix caminar tots dos. Però mon pare és una persona molt, molt, molt culta. No, la gent potser no, que no el coneix, no ho diria, perquè ell no li agrada fer no li agrada ostentar, no? tot el que ha llegit. Hi va un moment que era el lector amb més llibres llegits a les biblioteques de Menorca, mon pare. Mon pare ha arribat a llegir en alguna època, i t'estic ratllant, no quan tenia 40, 50 anys, sinó fa 5, 10, manco anys fins i tot.
Sí.
I es llegia 3-4 llibres a la setmana, llibres, estem rellant a vegades llibres de 500 pàgines. A mon pare li agrada molt llegir. Nosaltres, crec que ens va ajudar molt també a l'ambient de casa, aquelles estanteries plenes de llibres. Mon pare, es diu Manges, posava tota la col·lecció de La Vanguardia, es posava...
Sí, sempre va ser un lector de La Vanguardia.
Un gran lector, es posava, i nosaltres fèiem el passatemps amb ell. i tots els fills mos posàvem al costat d'ell a fer allò dels set errors.
Sí.
I després mon pare tenia tots aquests llibres, Suresnes a la Moncloa, Salvador Santorrojo, que sobre la legalització del Partit Comunista, recordo alguns títols més. Jo després molts d'aquests llibres me'ls llegia. I me vaig començar a interessar també per la política. Jo i el germà meu, que no t'ho he contat abans, on mos venia el del periodisme, ara ho puc dir, però hi va una època que me feia molta vergonya dir-ho. Nosaltres no és broma, no. Fèiem, mos tancàvem els diumenges dins un quarto, com aquest, i fèiem tiempo de juego. I el germà meu i jo jugàvem a que érem José María García o que érem...
Sí,
sí. I des de l'estadi o tal, i li donava pas al meu germà, i el meu germà pues, retransmetia, sempre guanyava el Real Madrid, remuntant...
Sou madrilistes, tots dos, matàs.
Sí, mon pare és del Barça,
Sí.
Mon pare és del Barça. I després també fèiem diaris, els diaris esportius, fèiem diaris i cada dia sortien cada dia els diaris, els pintàvem en rotuladors, és a dir, nosaltres mos venia això de no sé, duem dins els gens d'alguna manera.
Sí, sí. Ratllava mantes de Borsak, que l'heu de posar perquè...
Sí.
Tu que comentaves del teu interès per la política llegida i tal, per cert, clar, ens adeu a feina que estàs veient periodistes cada dia i tot, com veus el moment actual de la política en comparació a lo millor amb el que vas vivir fa 10 o 15 anys?
Sí.
Trobes que hi ha hagut canvis?
Sí, que hi ha hagut canvis. Jo, a veure, clar, saps què passa? Jo crec que de la manera que jo vaig viure, per exemple, pensa que quan fan el cop d'estat, jo me'n recordo, arrib de camp meu amb una motxilla de classe, jo tinc 11 anys, l'any 81. Tot, abans, a camp meu, mon pare no ratllava de política amb nosaltres, però hi havia diaris, hi havia llibres, mos interessaven totes aquestes coses. Mon pare veia molta televisió, escoltava el debat, nosaltres mos escoltàvem els debats del Congrés dels Diputats. És a dir, jo crec que sí, jo crec que la política d'avui en dia, no dic res de nou, no? Un dels trets més característics és la professionalització de la política. Aquesta professionalització de la política no hi era abans. Abans la gent es dedicava a la política, no s'hi dedicava per doblers, hi hauria qui es dedicaria per doblers, però la gent no s'aferrava a un càrrec com ara. I després me sembla una política més... Però em penso que és un reflex de la societat. Jo veig una societat més dominada per el simplisme, dominada per l'infantilisme una mica, i crec que de tot això també em veiem un reflex a la política, però repeteix que és un reflex de la societat, me sembla jo.
És imperdonable que no posés aquestes, no? Algú havia de posar en Pimple.
I tant, però... i tant.
Ho dic perquè anàvem al minut 38.
Ui.
Carles.
Pink Floyd, bé que ho posis perquè hi ha l'enamorament de jove i l'enamorament que tens amb aquesta edat. Pink Floyd diuen que és una música, el grup Pink Floyd, aquest disc Dark Side of the Moon, és una música, són uns grups que enamoren a la gent que ja té 50, i és cert.
Bueno, però a la teníem quan teníem 20 anys nosaltres,
sí,
eh?
El que passa és que jo m'hi he enamorat
posteriorment, perquè el que és bo passant els anys no torna flac,
efectivament, però jo Pink Floyd m'he enganxat més, ha estat un amor que s'ha consolidat més, igual que altres coses, no? Com per exemple, arribaves de la filosofia, no? El que m'interessa és la filosofia, jo no ho pensava que m'arribaria a interessar tant, però descobreixes de sobte que tens, igual que per Pink Floyd, una passió que no saps d'on neix.
Jo la tenc, sí. Però jo la tenia fa anys, 20 anys, sí.
Jo me'n vaig a córrer a vegades quan hi vaig a Sant Lluís, faig 11 quilòmetres i mig escoltant Pink Floyd, sempre escolt Pink Floyd.
La filosofia que dius tu, i que serà un futur que el veuràs, o com a escriptor, o com el que sigui, clar, des del teu punt de vista, això de que avui en dia no hi hagi humanitats i que la filosofia vagi per terra i és llatí i és grec i tot això, és un desastre, no?
És una tragèdia, és el que t'arrellava abans dels canvis que s'estan produint a la societat, no? Jo crec que efectivament, ho visc d'una manera tràgica, no? que se reconin les humanitats, perquè mira, la filosofia, molta gent diu, jo també ho he reflexionat de vegades, hi ha moltes persones que diuen, la filosofia no serveix per res. No és cert, no és cert. Jo m'he passat, si d'ara de la pandèmia, per exemple, llegint un llibre de 800 pàgines, els grecs, Biblioteca d'Autores Cristianos, perquè són els millors, alguns dels millors llibres que hi ha sobre filosofia grega. I la profunditat del pensament que tenen ja aquests autors, els presocràtics, els filòsofs més antics, els seus ensenyaments, si tu els apliques a la teva vida, te poden ajudar. Fixa't com s'està posant de moda, un poc de manera, diguem-ne, superficial, si me'n permets, però l'estoïcisme, per exemple, tothom ratlla de l'estoïcisme. Hi ha canals de filosofia estoica. I és perquè l'estoïcisme té elements, entre cometes, medicinals. Hi ha part de la filosofia, una part que si tu l'apliques a la teva vida privada i ho descobreixes tant a la filosofia antiga com a la filosofia contemporània. Això manco me dona una consistència que crec que en els anys que me jubili tinc que trobar cosa que fer. I l'altre dia me vaig trobar una persona que conec de sa família i me deia que s'avorria, que no sabia què havia de fer, que el pitjor que va fer va ser jubilar-se. Jo espero que quan arribi el moment de sa jubilació poder trobar els temps que ara no tinc, sa calma i sa tranquil·litat per poder-me dedicar.
Jo estic jubilat des de fa 10 anys, ja veus que sempre estic amb
tu. Tu ets una d'aquestes persones, però feliçment jubilat.
Sigues. Bueno, Carles, gràcies per haver vingut, hem arribat en el temps, ha estat un plaer que ens acompanyessis, que tinguessis un moment, perquè clar, estàs molt ocupat.
Estic ocupat, sí.
Gràcies per tot, no sembla que acabem. Sara Bauman, per exemple?
Sara Bauman, m'encanta.
Vinga, doncs, posarem aquesta. Gràcies per tot.
Gràcies a tu, Toni.
I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Moment you're near, you can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why. Never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love.